Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Bon dia, què tal? Com estem? Les 12 del migdia i 6 minuts. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Bon dia a tothom.
Carai, tu.
Sí, mira, escolta, va com va això.
Estàs inspirat avui, no?
Inspiradíssim.
Que avui sortim fora de la ràdio.
Sí, fem un bolo.
A les 7 del vespre.
Sí, anem als Pirinès.
A la FNAC.
Concretament a la FNAC. Que això està baix, uh-huh. La planta de sota. Uh-huh. I anem allà perquè, doncs, l'amic Ferran Martínez presenta un llibre.
Un nou llibre.
Bueno, un nou llibre, sí, exacte, tens raó, perquè ja n'ha fet diversos. Tens tota la raó. Presenta un nou llibre que es diu El algoritmo del éxito.
Del éxito. Manual d'estratègies,
sí.
Reals, això sí. Per treure profit o treure més partit al teu talent, la teva feina i a la teva vida.
Això mateix. Doncs serà un plaer doncs, compartir aquesta estoneta del passeu sense trucar, d'aquesta segona part de la tarda, amb el gran Ferran Martínez. A més, també aprofitarem per preguntar-li alguna coseta de bàsquet.
També.
A veure com veu el tema.
Això mateix.
Ja no solament de Morabanc, Andorra, sinó també del Barça, que precisament juga avui.
Avui juga?
Sí, crec que sí, que juga
avui.
Molt bé.
Sí.
Crec que amb el d'allò, amb el... Com es diu? Amb el que va eliminar el Madrid, carai. El Tenerife.
El Tenerife.
Sí. I tant. Bueno, aviam, estava aquí mirant a veure si hi havia...
A les 8, sí, senyor.
Que sí?
Sí.
Veus.
I demà el València Bàsquet amb el Joventut Badalona.
Això mateix.
I després el dijous.
Sí, és un no parar, això.
És un no parar.
És un autèntic no parar. Una notícia que no ens agrada donar i, bueno, la donarem perquè al cap i a la fi estem aquí per explicar coses, no? Bé, febre alta, malestar... Andrés Pajares, ingressat d'urgència a l'hospital.
Ai, coi,
sí.
Pobre.
Andrés Pajares té 86 anys, uh-huh. I ha estat ingressat d'urgència a l'hospital després de diversos dies de febre molt alta i doncs, no trobar-se bé. No? Una complicació, diguem-ne, mèdica que va començar amb una bronquitis i va acabar derivant amb una pneumònia. El que li va generar i li ha generat doncs, greus problemes respiratoris al bo de l'Andrés Pajares, que és evident desitjar que es recuperi el més aviat possible. La veritat, tio, que sempre, a mi personalment sempre m'ha caigut bé, no podem més oblidar aquella parella fantàstica,
no.
Esteso, Pajares.
L'Esteso
ja no hi és, evidentment. Bueno, aviam, avui és dimarts, dia 9 de juny. Ens queden 205 dies per acabar l'any, uh-huh. I fem el programa 2.996, caminito, ja dels 3.000.
Sí, senyor.
Bé, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts, marxarà a les 9 i 31 minuts. Avui tenim 15 hores i 13 minuts de llum diurna i el punt més alt el situarem d'aquí una estoneta a la 1 i 54 minuts. La temperatura ha baixat. La temperatura ha baixat.
Déu-n'hi-do.
Sí, ha fet una baixadeta. Allò que dius, ha fet una baixadeta i no et fa nosa la rebequeta.
Això, mira que és el que porto jo.
Exacte.
Sí.
No, no, jo, mira, jo no m'he tret la texana, la... Mm. La com es diu això?
La jaqueta.
La jaqueta, sí. Bueno, temperatura mínima de 15, tot i que dona la sensació que n'hi ha menys, màxima de 23. I la lluna, doncs bé, minvant, la tenim amb un 44% il·luminada.
I el refrany, ben conegut, eh? Pel juny, cada gota com el puny. No sé si ha sigut, han sigut gotes com a punys, però sí aquesta... Quan m'anava a dormir vaig començar a dir que ara ve, se atormenta la vecina, eh?
Ahà. I llamps.
I llamps i trons.
I trons. Nit de llampecs.
Però...
Va durar poc.
Sí?
La veritat és que va durar poquet, eh? Sí. Bé, per cert, estic veient aquí una cosa i és tema d'Ordino, noves estructures i, atenció, 11.000 espelmes,
ah,
11.000
sí,
espelmes
sí, 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 sí.
A la nit de la Candela.
Sí, senyor, un any més ho fan, gràcies.
Bé, la cita, per tots aquells que estigueu interessats, a més la...
Setmana que ve, no?
És el dia 18, 18 de juny, que a més portarà música a diferents indrets del poble.
Sí, senyor.
11.000 espelmes, eh? Això ja va a camí com el... com allò de l'alcalde de Vigo, eh? Mm. Va camí de...
Allò són leds, eh?
Allò són leds, sí.
Això són espelmes que esperem que faci bon temps. Encara queden dies, eh? Perquè, esclar, vull dir, amb la pluja s'apaguen les espelmes i es deslueix la festa, eh?
Esperem que no. I després una altra cosa, ostres, ahir un susto tremendo, perquè hi va haver una fuita de gas al Prat Primer, eh? És aquest lloc on hi ha, doncs, bueno, quan tu entres, com es diu? Bueno, on està aquest nou centre comercial.
EO.
Exacte.
No està...
Entres cap allà dins, ja te n'aniràs i te'n vas directament al... el que serà el Andorra Telecom, no?
Mm-hmm.
I, bueno, jo allà hi vaig molt amb el gosset, perquè hi ha nebrets, i aleshores fa les seves necessitats. Necessitats que recullo, evidentment. No com altres que inclús les deixen allà. Bueno.
Encara estem així, eh?
Encara estem així, sí. No, i no parem. Bueno, doncs va haver una fuita de gas en un dels edificis que va obligar a desallotjar tot l'edifici i, evidentment, doncs, es va muntar allà un ciri considerable i em va enganxar justament en aquells moments. Fins i tot el Miqui es va espantar moltíssim perquè, clar, van arribar amb les sirenes a tota castanya. I preocupat perquè, clar, el Miqui ja té un amic a l'edifici.
Un gosset.
El Lucky. Ah. Un Fox... No, un Fox Terrier no. Un... Ja t'ho diré, d'aquests... Ara me'n recordo.
Caniche?
No.
Bé, és igual, continua.
Sí, d'aquests que són d'aquests que porten les ovelles i...
Ah, un d'atura, un gos d'atura?
No és un gos d'atura. No. Bueno, és igual, ara no me'n recordo.
Un border collie?
Un border collie.
Ah.
Això, un border collie preciós. Border collie. És que, noia, hi ha, de veritat, tantes coses, hi ha...
El cap petit, que tapa.
Sí, tinc el cap petit, no? Vull dir, d'apa lo que da, tu, ja està. Bueno, finalment el tema va resultar que un veí del cinquè pis s'havia deixat... Que és molt fort, això, eh? És que s'havia deixat el gas de la cuina obert.
Bon dia.
Clar, suposo que, evidentment, aquest veí va deixar el gas de la cuina obert... Hauria fotre el camp, perquè, clar, si no se n'hagués assabentat de que huelo a gas, no?
No, sí, sí.
Pues sí, un susto que, afortunadament, i gràcies a Déu, no va passar res, però que, evidentment, doncs, aviam...
Sí, perquè, esclar, vull dir...
S'ha de tenir... S'ha d'anar amb compte,
mare meva.
Sí.
Quin ensurt.
Un ensurt gros, sí. Un ensurt ben gros i que, afortunada, i gràcies a Déu, no va passar res. Bueno, què més?
Doncs anem amb els titulars.
Sí.
Sí o no?
Ja has dit el refrany?
Sí, home.
Ah, vale.
La de la gota del puny.
La de la gota del puny.
Sí. Bueno, ja m'has vale. entès, oi?
Sí. Doncs pues anem amb els titulars. Vinga, música de titulars.
Som-hi. Comencem avui amb l'altaveu que ens diu que govern considera que hi ha un marc segur per les dades públiques que s'emmagatzemen al Núvol. El ministre Marc Rossell defensa que Andorra necessita poder contractar proveïdors estrangers serveis per la digitalització i posa en relleu que hi ha mesures jurídiques, tècniques i organitzatives per evitar que tercers puguin tenir accés a la informació. A veure... Primàries al Partit Socialdemòcrata, el PS, candidat de veritat i candidat fantasma, titula l'altaveu.
Yeah.
El president del partit, Pere Baró, és l'únic afiliat que ha mostrat la seva voluntat real i reglamentàriament procedent per liderar el partit en les properes eleccions generals, mentre que el pirata, segons diuen aquí, sí. Josep Guirau, no hauria complert els requisits establerts. Mm. I també els candidats pensionistes a la CAS pretenen enfortir mecanismes de relació amb el col·lectiu. D'altra banda, Bulgària, que confia resoldre ràpidament el bloqueig de l'acord d'associació i que la policia detecta prop de 70 infraccions en la campanya de seguretat viària per motos i bicis. I també més d'un centenar d'estudiants andorrans inicien les proves d'accés a la universitat a la Seu.
Ostres,
comencen avui
les Pau, sí.
La selectivitat.
Sí, senyora. Bé, el diari d'Andorra ens parla de que, tema de la Unió Europea, que Bulgària manté el bloqueig a l'acord per un afer privat. Per altra banda, Andorra la Vella diu aquí el comerç reclama que s'agilitzin els tràmits d'obertura. I, home, suposo que la Lliga Multisegura estarà força contenta perquè la FIFA, que ja saps tu que és la casa, que reparamos, el que haga falta,
no, home,
en cases
no.
grandes
clar
i la repara
no.
en gastos, la FIFA reparteix, atenció, 170.000 euros a la Lliga Multisegur Assegurances. Per altra banda, també eleccions al Consell d'Administració de la CAS. L'augment de les cotitzacions divideix els aspirants jubilats. I també diu aquí que els candidats comparteixen la urgència de la reforma. El model, en aquest cas el paper de l'Estat, també distancia les propostes. Les discrepàncies sobre el rol que poden assumir el Consell... I la primera jornada de vot per dipòsit en suma 266.
Molt bé.
Després també tenim que, cas tema d'immigració, permís del desembre a l'agost per als contractats en origen. El projecte neix amb 450 places i s'obre a qualsevol país extracomunitari. També tenim aquest tema, que és ja un segon afectat pel frau del or fals.
Ah, sí. Sí, sí.
La policia detecta un altre cas i el perjudici total s'inflaria cap als 8.000 euros. També els taxistes d'Uber que denuncien que se'ls està vetant l'accés a una centraleta única. I, per altra banda, i acabant, en tema de successos, 2 mesos d'arrest nocturn a l'home controlat amb un ganivet al carrer.
Això va a Sant Julià el diumenge,
sí,
va ser, no?
Sí, 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 el detingut el cap de setmana per d'un ganivet de caça. Pues ha estat això, condemnat per la via ràpida a 2 mesos d'arrest nocturn. Diu, fonts coneixedores van indicar que l'home duia l'arma per vendre-la.
En què?
Però bueno, No sé. Bueno, això és el més destacat del diari d'Andorra.
Anem ara amb el Digital Andorra. 361 controls i desenes de multes. Quines són les infraccions més comunes dels motoristes? Fan aquesta pregunta. Doncs si voleu saber-ho, heu de llegir el Digital Andorra. També, una altra pregunta.
Una altra.
Per què Tita Cervera vol la nacionalitat andorrana ara? I també BPA apareix al centre dels documents que vinculen l'Eire Díez amb la Comissió de l'Operació Catalunya.
Mm-hmm.
I també gir radical en la contractació d'hivern que garantirà feina i pis abans d'arribar a Andorra. I si et vols banyar als llacs del Coma Pedrosa, no ho pots fer-ho.
No? I doncs?
No. La cònsul menor de la Massana, Roger... El cònsul, perdó, menor de la Massana, Roger Fité, ha explicat que només es permetrà refrescar-se o mullar-se les cames.
Els peus. Els peus, exacte. Els peus. Molt bé, senyor Fité. Bon dia. Contractació en origen la pròxima temporada d'hivern i per 9 mesos. Els empresaris assumiran la meitat del bitllet i hauran de garantir l'allotjament. Bueno, s'hi podran acollir treballadors provinents de qualsevol país de fora de l'espai Schengen. I la quota de la prova pilot serà de 450 permisos i només pel sector, atenció, de l'hostaleria. Per altra banda, també hi ha la fotografia justament del carrer on es va produir aquesta fuita de gas i on s'hi van desplaçar, doncs, mira, un parell, dos segur, em sembla que fins i tot tres cotxes de bomberos. Bueno, doncs això, fuita de gas i desallotjament de tota la gent que vivia o que hi viu a l'edifici.
I tant.
Clar. Bé, inquietud d'Andorra endavant per l'enquesta sobre suïcidi i pornografia. També cau en picat el comís de droga, la tercera part menys que el 2024. També hi ha un reportatge que diu cap a Barna a veure el papa. Sí. Després també que Pla i Frank pugen a l'escenari el Maquis Hermafrodita. Si vols et explico una mica què és això, però ho vaig a buscar. Simplement em limitava a llegir el titular, però clar, és que aquest titular diu ben poca cosa, oi?
No, doncs és perquè et pica la curiositat i te'n vagis a pàgines centrals.
Sí.
Què?
A veure, aquí diu que la pastora puja a l'escenari. Pla i Frank repassen la peripècia del Maquis Hermafrodita capturat a Andorra a l'any 1960.
Molt bé.
S'havia refugiat a Andorra el 1956 i el 5 d'abril del 1960 va ser delatat, capturat i extradit a Espanya.
Vinga.
Aquí hi ha la fotografia.
Mm.
Sí, sí. Bueno, pues això, què més? Em sembla que ja està tot.
Ja ho tenim tot.
A veure... Sí, bueno, sí, no, la nova denúncia policial contra els SAIG ara per extorsió i tràfic d'influències.
Molt bé.
Bueno,
anem amb aquest proverbi persa.
Sí, avui un proverbi persa.
Sí. La paciència és la mare de la ciència. No és aquest.
No és aquest, eh?
Però ens parla de la paciència.
La paciència.
Que és un arbre d'arrel amarga, però de fruits molt dolços. I avui és 9 de juny, com ens deies, i és el Dia Mundial... De l'ànec Donald.
Sí, senyora.
De l'ànec Donald.
El
sí,
pato Donald.
Sí,
el
sí,
pato
sí.
Donald, eh?
Es va crear el 9 de juny de 1934. Es va poder veure el curtmetratge The Wise Little Hen... per part de Walt Disney.
Per això s'ha escollit aquesta data.
Creat per Dick Landy. I per això, doncs, avui és el Dia Mundial de l'Ànec Donald.
Correcte.
Que mono.
Bueno, el seu aspecte físic ha anat modificant-se progressivament amb el pas del temps.
El bec, les potes, el cos...
Això mateix. Això sí, conserva el seu traje i la seva gorreta de color blau.
D'estil mariner,
estil mariner que l'ha caracteritzat sempre. Així també com la seva mala llet, que sempre ha sigut, que ha tingut sempre molt mala llet, molt mal humor, mala sort, perquè sempre li passa o li passen coses que, doncs, d'alguna manera li arruïnava el dia, no?
Pobret.
Li fotia el dia en l'aire, no?
Ai, senyor. Anem amb unes quantes curiositats.
Sí.
El Pat O'Donnell, l'ànec Donald, ha estat nominat 8 vegades pels Premis Oscars de l'Acadèmia. El 43 va guanyar una estatueta pel curtmetratge El rostre del Führer.
Mm.
Va ser una pel·lícula, un film envoltat d'una bona polèmica per la seva temàtica central.
Mm.
La veu de l'ànec Donald, en la seva versió en anglès, va ser interpretada durant 50 anys per Clarence Nash i el va...
substituir?
Sí, el 1985, Tony Anselmo.
Això mateix.
I els seus amics també tenen vots. Tenen vots, tres, o Jaimito, Jorgito i Juanito, no?
Sí.
Però són els seus amics, són Mickey Mouse, a Minnie, Goofy, Pluto, la Daisy.
Sí.
Home, la Daisy també.
I la Daisy, sí. No, i una cosa important, segons una revista americana, ocupa el 5è lloc entre els millors personatges de dibuixos animats de tots els temps.
Mira.
5è...
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 l'amic Donald.
Mm.
El Pato Donald Trump,
No.
Sí, sí,
és
sí,
més
sí.
Mono l'ànec Donald.
Home,
que Donald Trump,
bastant,
eh?
Bastant més. Bé, avui recordarem 9 de juny del 2023. Es van... No sé si ho recordareu, però, bueno, se'n va parlar molt en aquell moment. Es van trobar en vida 4 nens... que estaven perduts a la selva de Colòmbia. I estaven perduts des del 1 de maig, després d'haver tingut un accident d'avioneta, on va morir la seva mare i altres dos adults que estaven i que viatjaven amb ells. Aquests nens, de 13, de 9, de 4 i d'un anyet, van sobreviure miraculosament durant 40 dies, contra tot pronòstic, perquè ja es pensava que
no ho trobarien.
Exacte.
Clar.
I això, doncs, es va donar a conèixer com el miracle de la selva colombiana. Se'n va parlar molt, no?
Uh-huh.
I va ser, doncs, una d'aquelles grans notícies perquè els van trobar els quatre en vida. I tenint en compte que eren 40 dies i un només tenia un anyet.
Pobret.
Bueno, l'altre tampoc és que fos massa gran, que tenia 4. Bueno, avui és Sant Efrem de Síria.
Va néixer a Mesopotàmia.
Hmm.
És que estem parlant de l'any 306, ja, mare meva.
Imagina't, encara no havia nascut jo.
Jo diria que no, oi?
No, jo que diria que no.
Doncs Efrem, avui saludem i felicitem a l'Efrem Roca, que és aquest gran saxofonista que tenim aquí, organitzador
sí?
del Sax Fest.
És veritat.
No sé si ho celebres, Efrem, però vaja, mira,
bueno,
nosaltres
et
felicitem.
I
tots els Efrems, doncs, que... conegueu. I avui també és Sant Columba.
Columba. Val, sí, Sant Columba, també Sant Diomedes de Nicea, Sant Feliciano Màrtir, Sant Maximiano de Siracusa, Sant Primo Màrtir, Ricardo de Andria i Vicente de Vermenet. Vermenet.
Vermenet.
I atenció.
Atenció. Què?
Avui el honorable,
quin honorable?
Jordi Pujol.
Sí.
El Jordi Pujol, Jordi Pujol.
Jordi Pujol i Soleil, no?
Jordi Pujol
no,
i Soleil.
No, fill, no.
Ex-president de la Generalitat.
Sí.
Avui fa 96 anys.
Felicitats.
Moltes felicitats al senyor Pujol. També fa anys la model Laura Ponte.
Mm.
53.
Molt bé.
Després també un que a tu t'agrada molt.
Em sembla que no.
No gens. Johnny Depp.
Ah.
En fa 63.
Bueno,
no seria del sant de la teva devoció.
Bueno, és igual, bueno, però a veure.
Bueno. També fa anys un actor, Michael J. Fox, el 65. I per acabar, també una altra actriu, que també en fa avui 45, Natalie Portman.
Molt bé. El 1891, el 9 de juny, naixia Cole Porter.
Ni més ni menys.
Miles and Day, aquesta que escoltem, Let's Do It. Nascut a Perú, Indiana, mort al 64 a Santa Mònica, Califòrnia.
Bonica aquesta cançó, eh? M'agrada. Val, el 9 de juny del 1915 va néixer un senyor que es deia Les Paul. Era guitarrista, però a banda d'això també inventor. I a més, inventor d'una de les guitarres més famoses de la història del món mundial. Estem parlant de la Gibson, que ojalà en tingués alguna, Les Paul. Aquest home ens deixava el 2 d'agost del 2009 amb ja 94 anys d'edat.
I avui recordarem a John Lord, teclista dels Deep Purple.
Virtuós, eh?
De l'orgue Hammond.
I tant.
Fusionava rock, blues, clàssic i jazz. Ens deixava el 2012.
71 anys tenia el John Lord. I tant. El 9 de juny del 84 arribava número 1 als Estats Units aquest single que es diu Time After Time i que canta Cyndi Lauper. El que ve ara te'l deixo tu, eh?
No.
El rei de les sintonies de la ràdio de fot 40 anys. Hombre!
Ens deixava James Last, conegut això, com el rei de l'Easy Listening, l'emperador de la música d'ascensor.
I el number one amb sintonies de la ràdio.
Tenia 86 anys i era alemany, Hans Last. Va néixer com a Hans Last.
Sí, Candeles, que aquí no anàvem els LPs de James Last allà fotent sintonies a dojo en els programes de, dels anys 70, 60, 70 i fins i tot 80. Sí, sí.
I avui doncs, recordarem a Pau Donés, que
i
fa
tant, i tant.
6 anys que ens deixava. Aquest barceloní, cantant, líder de Jarabe de Palo, només tenia 53 anys.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Ràdio Valira, Celebrem 40 anys amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez, Zona Assegurances, Restaurant Pizzeria Venècia, Electricitat i Extintors Escoem, Viatges Vilanova.
Ràdio Valira, la banda sonora de la teva vida.
A Andorra 2000 Carrefour cada dia estalvia en els millors frescos. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I ara estalvia encara més amb els preus Maipiri, com el ventilador de peu Neca, ara a només 18,95 €. La batedora de got de 1000 watts de The Cook, ara a només 17,95 €. O la fregidora sense oli de 1000 watts Hata, ara a només 16,95 €. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
FNAC t'apropa als escriptors d'èxit del moment. Aquest dimarts, a Passeu sense trucar, programa especial des de l'FNAC. Presentació del llibre El algoritmo de l'éxito, de Ferran Martínez. Dimarts, de 7 a 2 quarts de 8 de la tarda, a Ràdio Valira Onda Cero i radiovalira.ad.
Per assistir-hi en directe, reserva la teva plaça a pirines-andorra.reservio.com.
Ràdio Valira, 40 anys.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs anem a saludar un dia més en Joan Marc Miralles i Bellera. Hola, Joan Marc, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvingut, benvingut.
Hola, Joan Marc, què tal?
Molt bé.
Com anem? Joan Marc, mira, et dono una notícia que veig aquí, que possiblement tu ja la sàpigues.
Segur.
Perquè
està el cas,
Joan Marc està al cas de tot. La Lliga començarà el 15 d'agost.
Ah, mira, no era festiu el 15 d'agost?
Sí. Pues sí, la Mare de Déu d'agost.
Amb què cau?
Pues mira, la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost, encara que ja, diu allí, pese al Mundial, tant el Teva està en el difot, perquè ell tira pel dret, i el sorteig del calendari de la competició serà el 30 de juny a Madrid. Però bueno, que sàpigues això, no? Que sàpigues tu i tothom, vaja. No,
i tu, sobretot també tu,
Sí, sí, sí. Joan Marc, has vist el Papa?
No.
No, encara no
l'has vist.
Li he preparat dinar, tinc escalivada aquí.
Hosti, tu!
Ei!
Encara no ha arribat.
Home, doncs escolta tu, una escalivada fantàstica.
No, està molt bé,
molt. M'he quedat parat avui quan he llegit el tema que avui tocarem.
El menú,
com dius tu.
Ens ha preparat el
Joan Marc. Sí, perquè desconeixia total i absolutament, ja que tenim el Papa de visita per Catalunya, que comença avui, que no sabia que al Vaticà hi havia un observatori.
Pues sí, i és un dels més antics del món.
Carai.
Hosti, tu, doncs mira, m'he quedat parat, tu.
Sí, sí, l'Observatori Vaticà es remunta al segle XVI.
Ja.
Fa molts i molts anys, encara que l'Observatori, diguem-ne que l'Observatori modern va començar el 1930, perquè fins aleshores havia estat a Roma, en el Vaticà, on als seus voltants, a Castel Gandolfo.
Ah, vale, vale.
El que passa que, clar, amb el creixement de la ciutat i la pol·lució i la contaminació lumínica, es van tindre de traslladar al 1930 de Castel Gandolfo, que era l'últim lloc on havia estat, fins a Arizona, al Mount Graham, on conjuntament amb la Universitat d'Arizona ara tenen els telescopis actuals. Però l'origen de tot això és un origen... Bueno, és que l'interès per l'astronomia de l'Església es remunta a la fundació gairebé de l'Església, perquè, com sabeu, hi ha festes que depenen del calendari solar i del calendari lunar, com la festa de Pasqua, em sembla que ho havíem explicat.
Sí, ho hem explicat.
Alguna vegada, em sembla un programa per Pasqua, havíem explicat que la fetge o la data de Pasqua depèn d'un calendari unisolar, l'unisolar, que es va fixar al Consell, o Concili de Nissa, del 325 després de Crist, en el que deia que seria el primer diumenge després de la primera lluna plena, durant o després de l'equinoxi de primavera. I aleshores, clar, per determinar la data de Pasqua, has de saber quan és l'equinoxi de primavera, i has de saber quan és aquesta lluna plena i el primer diumenge després de la primera lluna plena.
Sí, sí, abans... Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, quan es va fer el concili de Nissa, el 325, l'equinoxi de primavera era al voltant del 21 de març, o sempre, el 19, el 20, el 21, avui en dia. A l'època hi havia el calendari julià. El calendari julià és un calendari que funciona relativament bé durant uns quants anys, però a mesura que passen els anys, com que l'any julià és de 365 dies punt 25, i no és exactament l'any astronòmic, pues es van retrasant els dies, o es va retrasant l'equinoxi. I el 1580, és a dir, uns 1.200 anys després de que el Concili de Nissa fixés aquesta data per Pasqua, o diguem-ne aquesta fórmula per celebrar Pasqua, l'equinoxi de primavera, en lloc de ser el 21 de març, era a l'11.
A l'11 de març?
A l'11 de març, perquè s'havien perdut dies per culpa del calendari julià. I aleshores, clar, això forçava un problema. Fins i tot, clar, la lluna plena que marcava, diguem-ne, les taules eclesiàstiques que se seguien des de l'equinoxi, des del Concili de Nissa, la lluna plena era 4 dies abans de que marqués la data. Ja no coincidia.
Ja no coincidia amb res, tu.
Ja no coincidia amb res.
Res, ja.
Llavors, el papa Gregori XIII, va dir, això no pot seguir així, hem de fer un calendari que sigui més precís, en el qual es torni l'equinoxi de primavera el 21 de març i puguem celebrar la Pasqua que en toca, com ho havia marcat el Concili de Nissa. I va instaurar la construcció d'una torre, que es diu la Torre de Gregori, en el Vaticà, que és una torre que uneix la Vila Belvedere amb el Palau Apostòlic, també se la coneix com la Torre dels Vents, i es va construir entre el 1578 i el 1580, i a partir d'aquesta torre, que es va equipar amb uns instruments astronòmics de l'època per veure el calendari, van muntar aquest calendari, que és el que utilitzem avui en dia, que és el calendari gregorià, que es va instaurar el 1582. Doncs la primera gran aportació de l'Església i de l'Observatori Vaticà, que es va fundar en aquesta torre gregoriana, va ser aquest calendari que es va instaurar el 1582, que va fer, em sembla que va ser el mes de febrer, que va sortir el dictat o la bula papal, que deia que s'instaurava aquest calendari a tota la cristiandat. I el mes d'octubre va passar que el 4 d'octubre del 1582, que era un dijous, el dia següent, que era un divendres, va passar a ser el 15 d'octubre del 1582. Es van perdre 10 dies en una nit.
Carai, tu. Que fort.
Per recuperar aquests 10 dies que s'havien perdut des del Concili de Nissa pel calendari julià. Moltes nacions el van anar adoptant. Espanya va ser de les primeres, França també, diguem-ne que les nacions més cristianes el van adoptar de seguida. La Gran Bretanya no ho va adoptar fins al segle XVIII, el 1700 i algo, i Grècia va ser de les últimes que ho va adoptar ja en el segle XX, el 1923, em sembla. Rússia ho va adoptar el 1918. Per això la Revolució d'Octubre, que sempre parlen de la Revolució d'Octubre, va ser el novembre per nosaltres. Perquè nosaltres anàvem 10 dies endavant, ells encara eren el calendari julià, quan van fer la Revolució d'Octubre, van adoptar el gregorià després de la Revolució, i doncs la Revolució d'Octubre va ser el novembre.
Sempre parlem de països d'Europa, no? Perquè, per exemple, la resta del món, no sé, els xinus, per exemple, els xinesos,
tenen el seu propi calendari.
Tenen el seu propi calendari, no?
Sí, però utilitzen el calendari gregorià per la comunicació amb la resta. Aràbia Saudí ho van adoptar als anys 70 o 60, el calendari.
El van adoptar?
Sí, ho van adoptar,
Vale, vale. No,
de les últimes nacions que l'han adoptat, però fa poc, no?
Ja.
Poc, Des de 1582, imagina't, han passat gairebé 4 segles i encara hi ha nacions que han funcionat durant anys amb el seu propi calendari, un calendari julià. Els grecs era molt julià. Doncs la base de l'Observatori Vaticà, aquest observatori que des del 1580 va funcionant, va ser aquesta torre, va ser això. Un dels primers grans científics va ser el Clavius. El Clavius és famós perquè té un cràter a la Lluna, i el senyor Kubrick hi va ficar la base lunar de la seva pel·lícula 2001, Odissea de l'Espacio. La base de Clavius. I aquest va ser un dels primers jesuïtes, perquè va encarregar en els jesuïtes el funcionament d'aquest observatori, i ràpidament, diguem-ne, que aquest observatori es va traslladar d'aquesta torre del Vaticà cap al Col·legi Romà, que és l'escola que va fundar l'Ignasi de Loyola, el fundador dels jesuïtes, i van ser els jesuïtes que es van encarregar de fer la recerca astronòmica i que encara avui en dia s'encarreguen de la direcció de l'Observatori Vaticà modern. Fins al... Un d'aquests jesuïtes notables, a principis del segle XVIII, va ser l'Angelo Secchi, que era un jesuïta, un reverent jesuïta, durant les guerres vaticanes, perquè el Vaticà va estar en guerra amb l'estat romà i italià posteriorment, el Vaticà tenia molt territori que es va anar reduint a mesura. No sé si heu vist aquella pel·lícula del Charlton Heston on fa de Michelangelo, en el qual el papa està contínuament en guerra amb els seus voltants per conservar el territori del Vaticà. Aquest territori es va anar reduint a mesura, i l'Àngelo Secchi va tindre de marxar del Vaticà, un reverent que estava allà, que treballava en l'Observatori Vaticà, va marxar als Estats Units, i quan va poder tornar a Roma, en el Col·legi Vaticà, el vam nombrar director de l'Observatori Vaticà, de l'Observatori que estava al Col·legi Romà, i va traslladar, diguem-ne, que tots els instruments que estaven al Vaticà els va instal·lar a dalt de la capella de Sant Ignasi, i allí va muntar, diguem-ne, el primer observatori més modern, modern per l'època, en el qual va començar a fer observacions que eren trencadores per l'època. Ell era un apassionat, va estar treballant als Estats Units, i ell va descobrir instruments que descomposaven la llum que provenia dels estels i dels planetes, en el qual s'hi podien veure unes línies negres que eren l'absorció pels diversos elements químics que composen tant la nostra atmosfera com la composició de l'estel en el qual emet aquesta llum. Això és una tècnica que va inventar Fraunhofer a principis del segle XIX, i l'Angelo Secchi la va adoptar o la va adaptar i va construir instruments per l'observació astronòmica. Diguem-ne que en aquell moment, a principis o a mitjans del segle XIX, l'astronomia vaticana i l'Observatori Vaticà era potser un dels més punters del món amb aquests instruments que va construir Secchi, i amb els quals va observar més de 4.000 espectres d'estels del nostre cel. I què va veure Secchi observant aquests estels? Va veure que no eren tots iguals, que segons el color que tenien, pues tenien diferents espectres els uns amb els altres. I els va classificar i va fer la primera classificació estel·lar.
Sí.
El va classificar en 5 categories, la primera classificació estel·lar dels estels, les 5 categories de Secchi, que després l'Observatori de Harvard va ampliar fins a 7 categories, ja, però bastant més tard, ja ha entrat al segle XX, però durant més d'un segle es va utilitzar aquesta classificació de Secchi, que va fer un treball, una feina extraordinària, i molts dels instruments que es van utilitzar després per fer aquesta feina d'espectrografia estel·lar van estar inspirats dels dissenys que va fer aquest reverend Secchi, que va ser director de l'Observatori fins a la seva mort el 1878. A l'època ja s'havia constituït Itàlia,
sí.
I el Regne d'Itàlia,
sí,
va nacionalitzar l'Observatori del Col·legi Romà, el va transformar en l'Observatori Real de la corona italiana, però va esperar que es morís el Secchi el 1878 per fer-ho. El va deixar continuar sota la mà del Vaticà fins aleshores, però a la mort el van nacionalitzar perquè, clar, era un dels observatoris més potents i més moderns que hi havia en el món, i evidentment el poder italià el volia conservar.
Clar, és curiós, no? A mi em dona la sensació que, parlem d'aquest reverent, no? Aquest, que era un capellà, no? Aquest,
un jesuïta. Sí.
Un jesuïta, sí. Però sempre, diguem-ne, el món religiós hi ha tingut bastant, no sé, bastanta afició, no?, tot el tema aquest de
astronomia.
Sí, oi? Vull dir, no crec que es fos...
Bueno, els jesuïtes sempre han tingut un interès per la ciència,
Sí, sí, ja.
No només a nivell d'astronomia, sinó en d'altres camps,
Sí, 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 sí.
Però evidentment, ja et dic, l'interès per l'astronomia de l'Església es remunta, pues, als seus orígens, justament. Per això, i després de fer l'una agulla, han anat fent altres tipus d'observacions que ja no tenen res a veure amb el calendari original,
Perdona, però... hi han jesuïtes a l'actualitat treballant amb aquest, amb algun, no ho sé, amb algun laboratori o en algun lloc
d'aquest? Sí, l'Observatori Vaticà continua en funcionament avui en dia,
sí,
i continuen havent-hi jesuïtes al seu capdavant. L'actual es diu Rafael de Sousa, que també és jesuïta.
Sí.
El que era més conegut, el que hi havia abans, que havia nomenat el papa Francesc, que és el Guy Consigliore, que també era un jesuïta. Normalment tots els caps de l'Observatori Vaticà són jesuïtes que nomena el papa.
El papa, i s'entén que són enginyers i gent d'aquestes característiques.
Tots són formats en astronomia.
Però,
a veure, el que va passar el 1878 és que el Vaticà es queda sense observatori, perquè se'l queda l'estat italià.
Sí.
I no va ser fins al 1890, quan el papa Lleó XIII...
L'antecessor, no?
Sí. Just abans,
sí. Sí, sí.
Que
hi ha la carrera, el 14.
Sí. Que va tornar a fer una bula papal per tornar a fundar l'observatori del Vaticà. Aquest cop el va fundar primer amb un observatori que estava en els murs, just en el mur del Vaticà, del poc que li havia quedat en el Vaticà, aquest poc quilòmetre i mig quadrat que té el Vaticà avui en dia, però de seguida ja va tindre a marxar perquè ja la qualitat del cel a Roma era molt dolenta, i es va traslladar a Castel Gandolfo, que està a uns 20 quilòmetres de Roma, on la qualitat del cel és molt millor, i és on el papa hi té la seva
residència
d'estiu.
I de descans.
Sí.
I allà, bueno, pues, ja, diguem-ne que a l'època era un lloc bastant més despoblat i que no hi havia contaminació lumínica. I quan està l'Observatori Vaticà a Castel Gandolfo, participen a una gran empresa que es va fer a principis del segle XX, que és la Carta del Cel. Una observació que va participar amb l'Observatori de París i d'altres observatoris, però qui portava el lideratge era l'Observatori de París, que l'objectiu era localitzar tots els estels que es podien veure amb uns instruments que eren uns telescopis d'uns 50 centímetres de diàmetre, que estaven instal·lats una miqueta arreu del món, per poder fer una carta completa de tots els estels que es podien observar. I l'Observatori Vaticà en va catalogar més de 500.000. Va ser un tal Francesco Denza, amb unes monges que, perquè això es feia amb plaques fotogràfiques de vidre. I tenia d'haver-hi personetes que anaven posicionant els estels en aquestes plaques fotogràfiques i que les traslladaven en un mapa. I això ho van fer unes monges, les monges que estaven al servei del papa.
Ostres, que bo.
Com es veu a Conclave, per exemple.
Sí.
Tan allà, silencioses, que no se les veu mai.
Sí, sí.
Pues les van fer servir una miqueta de, com d'ordenadors humans per classificar aquest 500.000 d'estels que l'Observatori Vaticà va aportar a la Carta del Cel, que després es va publicar a París a principis del segle XX.
Bueno, mira, n'hi ha que fan llaminadures, oi? Fan magdalenes i coses, i aquestes eren diferents.
Però va ser el primer gran aixecament de dades astronòmiques que es va fer a principis del segle XX, realment una cosa que estava feta científicament amb un mètode ben determinat, no eren coses que havien fet d'altres abans seguint les seves pròpies regles. Aquí es van ficar unes regles d'allòs i doncs el Vaticà també va aportar en aquell moment en això.
Molt bé.
I avui en dia, pues, ho que dèiem, l'observatori està a Arizona.
Sí, Arizona, sí.
A Mount Graham, treballen conjuntament amb la Universitat d'Arizona, que té també el seu propi observatori allà al Mount Graham. Ells tenen un telescopi, o ha dedicat un telescopi de gairebé 2 metres, que és un telescopi de nova tecnologia, però de nova tecnologia dels anys 90, que vol dir que té òptica adaptativa, és a dir, que corre les distorsions de l'atmòsfera i pues amb això fan recerca variada. Avui en dia ells tampoc estan en el punter. Però col·laboren amb la recerca que fa la Universitat d'Arizona i de tant en quan inviten a certs astrònoms més famosos a col·laborar amb ells durant un cert període, evidentment molt ben pagats. I sempre porta un cert prestigi,
Normal.
Podries anar una temporada tu, també.
I tant, clar, Jean-Marc.
No?
Normalment inviten a gent que són pròxims a l'Església.
És
a dir, sí que són astrònoms famosos, però que han mostrat una certa proximitat a l'Església, és a dir, que són membres d'alguna ordre o una associació amical, com una cosa com l'Opus Dei o coses d'aquestes.
Amigo. Tu l'Església...
Orde de Sant Agustí.
La més propera on te la tens.
Tinc Santa Tecla, que heu gustat.
Santa Tecla.
Home, Santa Tecla, sí, carai.
No, ni que estiguessis a Tarragona.
Ens faltava parlar del Jorge Lemaître, que també va ser un... perquè potser és el catòlic, el capellà catòlic que ha fet l'aportació més famosa i més significativa a l'astronomia. Ell era belga, no feia part de l'Observatori Vaticà, era belga, va ser qui va proposar la primera idea del Big Bang. Va resoldre les equacions d'Einstein, va demostrar que l'univers estava en expansió, i després, quan el Hubble va vindre i va observar que realment estava en expansió, pues van acordar que la llei que defineix l'expansió es diu Hubble-Lemaître. I realment en cosmologia és un dels pares de la cosmologia moderna, però ell era capellà i fins i tot va ser director de l'Acadèmia de Ciències Vaticanes, on sembla que li va ficar el Joan XXIII, el Papa Joan XXIII, de l'Acadèmia de Ciències Vaticanes, que és una altra institució que s'ocupa més de reflexionar sobre el que és la ciència i com ha de ser la ciència, que no pas fer treball científic. Però realment és una posició de molt prestigi i va ser conseller del papa durant una certa època, i diuen que la persona aquesta, hi ha un personatge en les sandàlies del pescador, que és un teòleg que està allà discutint sobre els orígens de l'univers, que al final, sense fer spoilers, al final és mort d'un atac de cor o perquè està malalt.
Sí, sí, sí.
Pues aquest personatge està inspirat de, justament de Georges Lemaître, que estava allà de conseller del papa.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, Joan Marc.
Doncs el papa, el prebost, també és matemàtic.
Ah, sí? El prebost és matemàtic, sí. De tonto no en té un pèl, ja t'ho dic ara.
Doncs res, escolta, que tinguis molt bona setmana, cuida't molt.
Vosaltres també, que ho passeu molt bé.
Moltes gràcies.
I que gaudiu de la visita del papa i de la benedicció de la Sagrada Família.
Igualment.
Això mateix.
Adéu-siau.
Fins dilluns, Joan Marc.
Adéu.
Adéu.
Marxem, i avui ja ho sabeu, en directe a partir de les 7 a la FNAC a Pirenes, amb el Ferran Martínez.
Adéu.